Després de dutxar-se, es va aixugar amb la tovallola i la va tirar sense miraments. Va caure en un racó, quedant amagada a la vista de tothom. Al cap d'un temps, quan per fi es va fer neteja, va trobar la tovallola tota arrugada i florida. Anà per agafar-la, però una veu li digué: «Abans de tocar-me, m'hauries de demanar permís».
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Benvinguts al Quimèric, els lectors de gènere fantàstic en català estem d'enhorabona perquè acaben de néixer dues noves editorials que volen publicar títols que no podem trobar en la nostra llengua. Es tracta de Cronos i de Mai Més Llibres, dues editorials que s'han presentat a la 50a Tercat, celebrada coincidint amb el Dia de l'Orgull Friki. Una trobada que es va fer a cavall entre Gigamesh i la Font de Mimir, i on també es van presentar llibres. En parlarem al programa d'avui, on també farem crònica del Sabadell Jocs, i acabarem parlant de les novel·les de Stephen King que han estat portades al món dels videojocs. És el contingut del 40è Quimèric d'aquesta tercera temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so. El 24 i 25 de maig, coincidint amb el Dia de l'Orgull Friki, la Societat Catalana de Ciència, Ficció i Fantasia ha organitzat la seva 50a Tercat, una xifra rodona. Precisament s'ha fet per aquesta data, per això, perquè clar, es volia donar un empaque, no?, i una visibilitat a aquestes 50 trobades de lectors, escriptors i editors en llengua catalana. Divendres es van fer presentacions a Gigamesh i dissabte a la Font de Mimir. Divendres no hi van poder estar, perquè
no, em sap greu, però
és que un horari de tarda, hi ha gent que treballem, és una mica complicat. Però sí que podem dir que el dissabte hi va haver molta teca, sí que hi van poder ser, i es van tractar amb moltes qüestions que ha deixat molt content a tothom que hi va anar, perquè són bones notícies, i avui precisament volem aprofitar el Quimèric per explicar-vos-les. Sobretot vam tenir aquesta sensació que cada cop hi ha més seguidors del Fantàstic, cada cop hi ha més implicats, a dinar érem una 50a de persones.
Sí, llarga, potser perquè era Barcelona, però no, perquè a Balaguer també van ser molts.
Sí, no, això, jo crec que és un conjunt de circumstàncies, no? S'han programat moltes presentacions, a més formals, no? A vegades les presentacions es fan durant el dinar, però aquest cop eren amb hora i lloc concret, no? I un lloc doncs que podies estar còmodament allà. I l'altre també el fet de, clar, Dia de l'Orgull Friki, doncs els friquis ens volem reivindicar i, ostres, què millor que anar a una Tercat, no? També ens vam il·lusionar, o almenys parlo per mi, no sé, Alfons, si t'inclous, que els projectes que es van presentar, doncs, semblen fets a mida per nosaltres, no?
Sí, m'incloc totalment.
La gent que ens agrada llegir gènere, doncs ara sembla que tindrem més excusa que mai. Primer de tot, es van presentar dues editorials noves. La primera té el nom de Cronos, en homenatge a la llibreria de gènere que hi havia a Barcelona, que malauradament va tancar. Vam poder entrevistar en el seu moment el seu responsable, el Gonzalo Rodríguez.
Diguem que ha transcendit, no?
Sí, sí, sí. De fet, quan vam trobar en Gonzalo Rodríguez a la CatCon, ens va donar una pista que no vam saber captar en aquell moment, no? Però que ara veiem, no? Va dir, estic treballant en altres projectes, ens veurem aviat. Doncs sí, sí, ens hem vist. I està plantejada, això és el que potser en va sobtar més, com una organització sense ànim de lucre. O sigui, no està plantejada com una empresa, està plantejada com una organització que els diners que fa els inverteix tots, sencers, sense pagar a ningú, diguéssim, en publicar més llibres, o sigui, en el que costa la impressió, la distribució, etc, etc. Vull dir que és curiós, no?, el concepte. Van dir, ja que sabem que no ens farem rics amb això, doncs ja ni ho intentem.
De perdidos al río.
Exacte. El que ells es fixen és publicar llibres de gènere en català, i han previst, doncs, almenys de sortida, dues línies, dues col·leccions, que ens van poder explicar en aquesta entrevista. Hem entrevistat els seus artífexs, el Gonzalo Rodríguez, l'exresponsable de llibreria Cronos, com dèiem, i el Toni Herrero, a més també del traductor Eduard Castaño.
El projecte va sorgir a la Setmana del Llibre en Català, amb el Gonzalo havíem parlat, arran d'unes xerrades que hi havia, sempre es parlava d'això, no cal fer-ho en català perquè hi és en castellà. I vam pensar que potser aquest no era el raonament correcte, que hi havia coses que estaven fetes, però des de feia molts anys, i que n'hi havia que no. Aleshores, vam veure un nínxol de mercat, vam creure que la gent li agradaria, a nosaltres ens agradava, i vam optar una mica per això, no? Ens vam llançar. La idea va sortir amb unes birres, però quan va passar la ressaca, doncs encara hi era la idea, amb la qual jo crec que vam apostar per ella. I el fet de posar-nos com a sense ànim de lucre va ser, bueno, de fet, no teníem una altra opció, era l'única figura jurídica que encaixava amb la nostra situació, I bueno, també és interessant perquè de fet tots els beneficis aniran a fer nous llibres, amb la qual serà un projecte que tirarà endavant si els lectors hi posen també part seva i ens ajuden. I bueno, a veure, intentarem ser un projecte de llarg recorregut i a veure si surt tot bé.
El nom de l'editorial, Cronos, té molta relació amb tu i amb el teu projecte anterior, que era la llibreria que tenies aquí a Barcelona, n'havíem parlat aquí al Quimèric. Què suposa per tu traslladar aquest nom a aquest nou projecte? Creus que donarà sort, que també pot captar a gent que ja et coneixia del teu projecte anterior?
Sí, bueno, una de les coses que parlàvem amb el Toni, jo li vaig comentar en el seu moment que si la llibreria hagués funcionat, etc., una de les parts finals del projecte era el tema editorial. Tots sabem que la llibreria, doncs, malauradament, no va acabar funcionant, però el Toni m'ha dit, oi, doncs, per què no anem directament a aquesta part final i mirem lo de la llibreria. Mantenim el nom de Cronos perquè és un nom que ens agrada, és un nom que quan jo ja el vaig triar era per la relació que podia tenir a nivell de les edats de la ciència-ficció, i perquè ja de base, doncs, teníem una sèrie de gent que ja ens coneixia i ja ens seguia, i mirar d'aprofitar-ho.
Ara comenceu amb dues col·leccions, Trantor i Arcàdia. Ens podeu explicar una mica quines són els seus atributs, per què els heu posat aquests noms?
La col·lecció Trantor és perquè és la col·lecció que fa més homenatge a tots els clàssics de la Golden Age. Trantor dins del cicle de la Fundació Asimov era la capital de l'Imperi Galàctic. Bueno, això dono per fet que la majoria de la gent ho sap. I era per incloure aquí, doncs, a tots aquests autors, no necessàriament de la Golden Age, però que l'estil de les seves obres és un reflex d'aquesta època daurada que va ser la ciència-ficció.
Bé, la col·lecció Arcàdia té un perfil una mica més reivindicatiu, té a veure amb la tripulació de la nau del capità Harlock, amb la qual també té referents friquis que la gent sabrà pillar, i més que res és això, remenar una mica consciències i oferir obres que facin pensar la gent i que posin al dia, doncs, temàtiques que sempre hi han sigut, com el feminisme, en aquest cas, de Native Tongue. Aleshores, és una mica, com deia, doncs, més reivindicativa i més orientada a remoure consciències.
Parla'ns d'aquest nou llibre que comentaves, no?, que en castellà estava traduït com a llengua materna. Ens ha cridat molt l'atenció com ens l'heu pintat. Explica als oients en què consisteix, què és el que explica, perquè quan explicaves, llegies un fragment, ens recordava molt el conte de la serventa.
Sí, la veritat és que sí. El conte de la serventa ens servirà molt bé per introduir aquest llibre. De fet, hi vam arribar de retruc. Nosaltres buscàvem un altre llibre, però ens van oferir aquest, i quan ens van dir el títol vam buscar informació a internet i vam veure que era realment una bomba editorial. I no vam dubtar ni un moment a llançar-nos. I és un tema que tracta el feminisme des d'un una visió una mica diferent del conte de la serventa, però també parteix dels mateixos conceptes, és a dir, les dones els hi han tret absolutament tots els seus drets, sense els seus marits o sense la supervisió d'un home no poden fer absolutament res, i a més afegim aquí un element de ciència-ficció que són alienígenes i un futur distòpic. Aleshores, les dones aquí intentaran, òbviament, rebel·lar-se una mica contra aquest jou que els hi tenen els homes, i realment és una novel·la que enganxa molt, que durant tota la novel·la hi ha aquesta com lluita constant entre els homes i les dones una mica, i els elements fantàstics, la veritat és que funcionen molt bé, sobretot el tema de la lingüística, que aquí l'Eduard ja t'ho dirà, és un element que fa molt complexa la traducció però que també li porta molt de valor a l'obra original.
Precisament, Eduard, et volia preguntar això, no? Comentaves que és tot un repte, no?, traduir aquest llibre, per què?
Doncs quan és un vocabulari específic, com en el cas d'aquesta novel·la, s'ha de ser especialment curós i sistemàtic, i aleshores té com a mínim dos àmbits. Un és el pròpiament de la lingüística, l'altre és el tractament del gènere. Escrit en anglès, la majoria de paraules no tenen gènere, en canvi en català haurem de decidir quines paraules utilitzem en femení, quines utilitzem en masculí, depenent del context. Aleshores, això implica portar un registre de tots els neologismes inventats per l'autora, tota la varietat de vocabulari, per poder aplicar-la després amb coherència i que sembli natural quan es llegeixi en català.
Fa il·lusió aquest projecte com a traductor?
Molta. Va ser quan em van passar el títol, quan havia llegit aquell altre que preteníem traduir, Svastika Night, I malgrat que és molt extensa i molt complicada de traduir, jo us vaig dir de seguida que s'havia de traduir com fos i el cost que sigui, perquè per si mateixa val la pena.
Que també suposarà una actualització, no?, de la novel·la, en certa manera, a la traducció, i portar-la una mica als nostres temps.
No és pas tan antiga, em sembla que és de 1984, o sigui, no... No és en absolut obsoleta. Hi ha algunes coses que sí, l'ús de les pantalles, per exemple, ara treballem, vam passar per nosaltres per les pantalles LCD i ara estem en les pantalles LED, mentre que s'intueix que les pantalles d'allà són de raig catòdics. Però són coses menors. Com deien, ells, la part de ciència-ficció, de l'alienígenes i de tecnologia, és el decorat, és el que menys importa. El que importa és la societat que es representa en aquesta novel·la, la societat en què estem nosaltres, i com no acabar igual que en la novel·la.
L'altre títol que ja heu presentat també, que és de l'altra col·lecció de Trantor, és City, que en castellà ciutat, no?, es va traduir. Per què l'heu triat?
L'hem triat perquè és un Clifford de Simac, l'autor, és un autor de la Golden Age, però no és un autor que sigui gaire conegut, almenys al nostre país, i del qual ara mateix crec que no hi ha res ja publicat i no es pot trobar res. I és un autor que té una ciència-ficció molt humanista, com deia el Toni. L'escenari serveix per aprofundir en temes que preocupava molt l'autor, com era l'ús de la tecnologia per part de l'ésser humà, la no capacitat d'integrar-se amb el medi ambient. I clar, són temes que ara potser ens semblen molt actuals amb la ciència-ficció que llegim, però parlem d'un llibre que es va escriure en un format de relats des de l'any 44 fins al 51. Després es va fer el que es diu en un fix-up i l'autor 20 anys després va afegir un últim capítol que serveix d'epíleg al llibre.
Que aquest epíleg encara no s'ha publicat mai aquí al nostre país, no?
Correcte, aquest no el trobareu mai... Bueno, no el trobareu editat en castellà i sí que el podreu trobar en la nostra edició.
Només afegir una cosa sobre City, que és un exemple paradigmàtic de la ciència-ficció, segurament l'exemple més extrem. Normalment la ciència-ficció situa els personatges i la humanitat en un futur i veuen com responen. En aquest cas, al futur, la humanitat s'ha extingit. Aleshores, són els gossos, i sí, ho heu sentit bé, són els gossos els que ens expliquen a través de narracions orals, una mica com si fossin històries al voltant del foc, perquè la humanitat ha arribat a aquest punt d'extingir-se, amb la qual és una obra molt original, molt extrema, però, com deia el Gonzalo, que parla de molta humanitat i ciència-ficció, doncs, de la que et fa pensar.
Per quan es preveu que puguin sortir al mercat aquests dos llibres? Quan podem anar preparant la cartera per comprar-los?
Bueno, al ser una editorial una mica atípica, no tenim els tempos encara molt ben fixats. Òbviament ens agradaria sortir potser de cara a la tardor. La CatCon del novembre seria un escenari ideal. Jo entenc que arribar i arribarem, però haurem de veure perquè també som novells en aquest aspecte i anem una mica així contracorrent.
I una altra de les noves editorials que s'ha presentat en aquesta Tercat ha estat Mai Més Llibres, impulsada per dues persones que ja es dediquen en l'àmbit editorial, concretament en l'àmbit de la novel·la negra, però... Bé, ells defineixen aquest tipus de novel·les com novel·les normis i que ells volien fer doncs, novel·la de gènere, que és el que els encanta llegir. Eh? Són la Judit Terradellas i el Sergio Pérez, que van ser a la Font de Mimir també fent aquesta presentació de l'editorial. Vam poder parlar amb ells perquè ens expliquessin què els ha impulsat a tirar endavant aquest projecte.
Fa potser, bueno, el Sergio i jo estàvem treballant a la mateixa editorial, llavors potser fa un any i mig, més o menys, va ser quan ens vam plantejar de fer el nostre projecte propi. Però bé, abans d'aquest any i mig és típic, no?, que estàs treballant companys de feina, aficionats al gènere i estem treballant amb llibres des de fa molts anys i diem, ostres, i aquesta novel·la com és que no es tradueix al català, no? Com és que no hi és? I aquesta altra, a partir d'aquí, d'anar acumulant interrogants d'aquests, de dir, ah, mira, i aquesta al final sí que la fan i sembla que ha anat bé. Al final una mica vam dir, bé, doncs, per què no ho provem nosaltres i ho fem, no? I a part de fer aquests llibres que ja estem fent com a feina, provem de fer els llibres que a nosaltres ens agraden. Una mica va sortir d'aquí la idea de l'editorial.
Partiu amb tres col·leccions, les heu donat a conèixer, que no van per etiquetes de gènere, sinó per un altre tipus de selecció. Quina és la manera de distribució dels llibres?
Mira, tenim tres col·leccions. La primera és Refugi 67, que és una col·lecció per clàssics o per llibres de culte de literatura fantàstica, i aquí poden haver-hi llibres pues, des de fa 200 anys com de fa 10. I després tenim Ketchup, que és una col·lecció de novel·la curta, de novel·la que val a 120 pàgines, 140 pàgines com a molt, i aquí tenim autors, ara mateix tenim autors com Tate Thompson o com Cassandra Cow, que el que fan pues, és una mica experimentar amb el gènere i amb la narrativa i propostes una mica més arriscades, però que creiem que són molt interessants. I per acabar tenim Nuba, que és el segell on nosaltres, bueno, és el que més carinyo potser li posem al final, perquè són, arriben els llibres que són rellevants en l'actualitat, que són d'autors que estan ara rebent premis importants i que no s'havien publicat o costava molt de publicar en català, i que pues, arribarà per primera vegada, i en molts casos inclús intentem avançar-nos a la publicació en castellà, o potser no hi ha ni publicació en castellà, no? En alguns d'aquests llibres que portem, com el primer del Rastre del Llamp, pues, ningú l'ha anunciat encara, i és un llibre que està nominat als Hugo, als Nebula i als Locus, i que el traurem nosaltres.
Per què heu triat el Rastre del Llamp? Què és el que té de peculiar el llibre?
Per començar, no sé, ja té coses molt interessants, com que tracta tot el que ha passat a la novel·la és culpa del canvi climàtic. Nosaltres volem, ens agrada molt el gènere, però també ens agrada que estigui lligat a la nostra realitat, als problemes de la nostra societat, i en aquest cas és algo que ens preocupa, i per tant ens sembla molt xulo que també sigui una cosa important en el llibre. Després, l'escriptora, la Rebecca Roanhurst, és una autora americana, però és nativa, indígena nativa, i també és filla de pare afroamericà, i posa en tota aquesta narrativa apocalíptica o postapocalíptica, posa tota la mitologia del poble Navajo, dels indígenes americans, i ho fa molt atractiu, fa que, encara que sigui fantasia, s'allunyi pues, molt del que hem llegit fins ara.
Aquest llibre el publicareu a finals de juny, si no m'equivoco, i també anirà acompanyat d'un altre llibre, que és Alba, d'Octavia Butler. En aquest cas, per què l'heu triat?
Bueno, hem triat Alba, a veure, hem triat sobretot per l'autora, perquè és un referent dins de la ciència-ficció, perquè és una dona, també, i perquè pensem que havia de tenir cabuda a la nostra cultura en català. En castellà, de fet, sí que aquesta obra va estar Alba i tota la trilogia de la Xenogènesi va estar traduïda fa 20 anys, ara està descatalogada, sí que fa poc es va traduir un altre llibre, que és Parentesco, també molt interessant i molt bo, i pensàvem que sí, que una autora com aquesta havia de tenir cabuda a la nostra literatura. Per això aquesta autora forma part d'aquesta col·lecció que diem que és Refugi 67, que són aquells títols que en el cas que s'extingís la vida en la Terra nosaltres no posaríem un altre planeta. Més enllà d'això, que sí que en aquest punt doncs, és una autora coneguda i reconeguda i que aquí potser no havia tingut el seu espai, vam estar barrejant diferents títols com Blue Child i d'altres, i bueno, bàsicament aquest ens agrada molt perquè tracta molts temes com és la dona, com és la subjugació d'una raça o una altra, entre, en aquest cas serien els humans amb els alienígenes, però que parla de molts de temes de com a dona afroamericana viu els conflictes socials i la societat. Pensem que sí, que hi ha molts de temes que potser és una novel·la que està escrita als anys 80, però que parla de la societat actual, que reflexiona sobre molts temes actuals.
I els dos llibres són l'inici de trilogies. Teniu pensat com a editorial publicar-les senceres?
Sí, clar, la nostra intenció és publicar les trilogies, pues a veure si podem, no? Clar, ha d'anar a tenir una acceptació per poder apostar al següent volum, però clar que sí.
I de la tercera col·lecció, la de novel·les curtes, també teniu algun títol ja tancat, no?
Sí, com comentava abans, tenim el Tate Thompson, que és un autor nigerià que fa ciència-ficció, superinteressant, us recomano molt llegir Rosaleda, que l'ha publicat Runes. Nosaltres el que volem publicar d'ell és un llibre més curtet, que és Els assassinats de Molly Southburn, que és, bueno, és un llibre que és de terror, però és molt interessant, en què una noia cada cop que sagna s'ha d'enfrontar a un clon d'ella mateixa que la vol matar. I per tant és una noia que durant tota la novel·la s'ha de matar a si mateixa diverses vegades, i a partir d'aquest incident desencadenant s'explica una història molt xula. L'altre cas és Cassandra Cow, que és una autora que és de Malàisia, que és del sud-est asiàtic, que barreja en una història d'estil Lovecraftià, de monstres de Lovecraft amb la novel·la negra i el Londres dels anys 50, i és una barreja pues, també superinteressant, de la que tampoc desvetllarem molt més per ara.
Tenim aquests títols, però vosaltres heu fixat el repte de que cada any poder publicar 5-6 obres. Us veieu en cor d'aquest repte tan gran?
Sí, clar, nosaltres o sigui, tenim aquests títols, però en tenim dos més que de moment no els podem desvetllar de cares d'aquest any, i de cares l'any vinent voldríem fer més que 6, ens plantegem uns 8. Sí, poder sí que podem, clar, fa falta que la cosa rutlli. Sí, poder, per títols n'hi ha molts i molts interessants, aquest no és el problema, no? Perquè en català bàsicament hi ha molt per traduir, o sigui, hi ha poca cosa traduïda, és el gènere fantàstic. Llavors, clar, aquest és el nostre repte, el nostre horitzó és fer uns 8 títols. Passa que bueno, hem d'anar veient com va anant la cosa i quina acceptació té.
I ara, al fons, doncs ara que els hem sentit explicar, ja puc dir que he llegit els dos primers títols que han presentat, Alba i El rastre del llamp.
I què tal?
Ostres, Alba m'ha encantat, no? El següent. O sigui, l'ho vaig llegir en dos dies, tot i estar en plena campanya electoral, em va agradar moltíssim, tracta molts temes diferents, des de la maternitat, a la submissió de races, a relacions amoroses, moltes coses barrejades, però amb extraterrestres. O sigui, comença que una noia està en una mena de cel·la tancada, et parla de que hi han hagut diversos despertars, que no saps de què venen, desvetllaments, li diuen a la traducció.
Desvetllaments.
Sí, correcte. És molt maco. I és titulat, també es diu molt en aquell llibre, que m'ha agradat molt la paraula. I després doncs, descobreixes doncs, que la tenen presa a extraterrestres i que sembla que tenen un pla per ella i per altres persones, però no direm més per si ho voleu llegir. Us el recomano moltíssim. I El rastre del llamp és molt diferent, eh? No tenen res a veure, és molt més lleugera, és molt d'acció, molt visual, molt com una pel·lícula, passen moltes coses. I el punt fort és que la protagonista és també una dona, és una heroïna també, però que es qüestiona a si mateixa si és un monstre o no, perquè es dedica a matar monstres. Llavors té aquella sensació de que ha perdut una part de la humanitat mentre es mata els monstres. La gràcia és que és Navaja, és d'una reserva índia, i l'autora també. Per tant, doncs, dona una visió completament diferent de tot el que estem acostumats a llegir. Us recomano les dues, l'únic que, clar, són molt diferents. Alba és més com un clàssic, ja, encara que potser no està qualificat així per quan es va publicar, que era als anys 80, però que sí que crec que passarà clàssic, i El rastre del llamp és una, com vindria a ser quasi com un best-seller. Vull dir que anirem seguint el rastre, mai més ben dit, perquè totes dues tenen continuacions i totes dues estan a la llista per publicar des de l'editorial de Mai Més Llibres.
A les profunditats del món quimèric es forjà un programa de ràdio per tenir-vos tots lligats a la foscor.
I a part d'aquestes dues noves editorials, també es van presentar llibres. Un d'ells, Històries limítrofes, del Pol Alonso, que ha publicat l'editorial Armanauta. S'han publicat 6 contes que barregen una mica realitat i amb elements màgics o llegendaris. A mi el que em va quedar clar de la presentació és que fa salts temporals, no? Que comença amb una època molt llunyana en el temps, estil prehistòria, que va avançant en el temps fins a un futur que va més enllà d'on estem ara.
Sí, toca tots els pals amb un sol llibre.
Sí, a través de diferents relats i en barreges, no? No sé, clar, encara no l'hem llegit, costa una mica de definir, però ells mateixos diuen, l'autor mateix diu que és una zona difusa on es barreja en realitat i una mica la ficció. L'editor Lluís Rueda ho veu com un preludi de l'any Perucho, que l'any 2020 és l'any Perucho, i ell diu que ha influït molt, o es noten molt les influències en aquest llibre. El Pol Alonso no va poder ser físicament a la Font de Mimir, perquè està vivint a l'estranger, però sí que va fer un vídeo, que l'hem pogut recuperar, on es va explicar una mica tot el tema de com va fer aquest llibre, i va explicar l'essència d'aquestes històries.
Aquests elements legendaris que estan presents en les històries, en alguns casos són reconeixibles, perquè són llegendes que són típiques de la tradició oral catalana, però en d'altres estic segur que no sabreu de quina llegenda es tracta, perquè són llegendes que existeixen, però encara no s'han explicat. Les històries limítrofes es situen en diferents punts de la geografia catalana i també en diferents segles. Segles tant passats com segles situats en el futur. Amb això intento transmetre que els elements bàsics, els fenòmens inexplicables, ocorren a tot arreu i han ocorregut i ocorreran també en el futur.
I la idea d'escriure el llibre va sorgir fa 10 anys, quan va llegir el conte Janet la Torcida, de Stevenson.
Aquest dia va sortir La travessia pirenaica, que és el primer conte. Un altre dia vaig llegir un altre conte de Stevenson, titulat El ladrón de cadáveres, que em va inspirar per escriure La vetlladora. I en aquell moment en què vaig tenir dos contes escrits, vaig pensar, mira, per què no en fas uns quants més i els ajuntes tots en un recull? I bé, una cosa és dir i l'altra cosa és fer les coses. Però bé, han passat els anys i l'últim conte el vaig enllestir fa cosa d'un mes, perquè el llibre engloba una dècada de feina.
I en aquesta dècada els contes també canvien, registren estils diferents, com ell mateix ens ha pogut anar evolucionant. Què ha significat per ell fer aquest llibre?
Ha significat un repte personal considerable. En segon lloc, m'ha servit per veure que som molt petits. El gènere humà és molt petit. Perquè quan estem immersos en les nostres rutines, en el nostre dia a dia, a casa nostra, als nostres carrers, ens sentim forts, ens sentim poderosos, estem protegits per la societat. Però quan agafes un individu i el treus d'aquest context conegut i el situes en un altre context que desafiï les seves creences més arrelades, allò que té per inqüestionable, ens adonarem que les mateixes pors que tenallaven els nostres avantpassats ens tenallen avui dia encara a nosaltres.
I a la presentació també vam comptar amb la il·lustradora de la portada d'aquest llibre, la Marta Torres, que ens va explicar per què hi conviuen a la portada una dona d'aigua i la xemeneia icònica d'una central nuclear. La dona d'aigua és
nuclear,
per l'essència de les llegendes més clàssiques, i la central nuclear seria un element de futur que també està fora de lloc en el nostre entorn. Com que les històries, com sentíem, engloben èpoques diferents, queda clar a simple vista amb aquesta il·lustració. Et convenç o no?
Sí,
però que veig que va fent cares, l'Alfons.
No, és que jo m'imagino una dona d'aigua passada, amb deuteri. Entrem en temes científics.
Què hables? Una dona d'aigua de la mitologia catalana de tota la vida, a l'esquerra de la portada i a la dreta una central nuclear.
Però nuclear, radioactiva, que brilli la nit.
Això no ho sabem. No hem llegit els relats, potser sí.
Potser sí.
I també en aquesta Tercat es va presentar un altre llibre. Es tracta de la novel·la La carne i la paret, d'Àlex Marín, que va ser a la Tercat presentant el llibre. Es tracta d'un tema d'assetjament escolar i també sexual. Marín, que és teòric literari i màster en literatura comparada i estudis culturals, va definir la seva obra com un clar exemple de postmodernisme.
Postmodernisme?
Sí.
Em fa por, això.
De fet, podríem dir que va dedicar més de mitja presentació, no és per ser crítica, però va dedicar més de mitja presentació a explicar-nos l'evolució dels gèneres literaris des del realisme fins al postmodernisme, per acabar dient que la seva novel·la és un clar exemple de postmodernisme.
Ah, però sí, els gèneres no literaris van començar més aviat amb la ficció que amb el realisme.
Sí, però la ficció realista, Madame Bovary.
Sí. Sí, però podem tirar més enrere, podem tirar cap als grecs i tot això.
Ell va dir que la seva novel·la es caracteritza, igual que el postmodernisme, en jugar amb diferents gèneres i en fer còmplice el lector de tot plegat.
D'acord.
Jo només puc dir això, no?, que va fer aquesta presentació i que al final va dir que... Bé, podríem dir que més d'una presentació d'un llibre vam tenir la sensació que estàvem en una classe de literatura comparada per acabar venent el seu llibre, cosa que va fer que moltes dels assistents acabessin abandonant la sala a mitja presentació, perquè, clar, comença com una xerrada molt interessant, no?, de l'evolució del gènere i com acaba arribant, doncs, al terror i al postmodernisme. Però, clar, si tot és per arribar a la conclusió que el teu llibre és el culmen, doncs... Perdona, jo no volia ser crítica, però... Crec que m'ho havia de dir. No sé, a veure, el tema del llibre crec que és prou interessant, i a més ho va comparar amb altres autors que havien tractat temes d'assetjament escolar com ell, i de quina manera, doncs, ho fa ell, quina manera ho han fet els altres autors. Crec que això fins aquí correcte, però potser la manera de vendre-ho no seria el més adequat. No sé si estàs d'acord amb mi.
Ah, totalment d'acord.
Així m'agrada que em donis la raó de tant en tant. Doncs res, hem pogut fer aquest recull del que ha donat de si aquesta Tercat, aquesta cinquantena Tercat. Tenim la següent Tercat a l'octubre, al Moianès. Vull dir que podem anar preparant els patracols per anar-hi, que segur
no
que hi haurà...
No ens coincideix amb res, perquè l'octubre costa molt temps.
A l'octubre crec que coincidirà amb tot, però cap problema, nosaltres hi anirem igual, oi?
El desdoblem i ja està.
I ho explicarem igualment, que ja estarà la quarta temporada del Quimèric.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimèric.
I de literatura passem a parlar de jocs, perquè coincidint amb el Dia de l'Orgull Friki s'ha fet un altre esdeveniment també, oi, Alfons?
Ah, exacte, parlem de la segona edició de Sabadell Jocs, que va esdevenir doncs, aquí el passat 25 de maig, com parlàvem. Enguany tornava a estar organitzada pel Cercle Mil·lenari, juntament amb el Fòrum Darkstone, però hi ha la novetat que també s'ha afegit la foguera.
Que els vam tenir aquí al Quimèric fa poques setmanes, sí.
L'any anterior no hi eren perquè no hi eren.
No existien com a entitat,
era el que passa.
Clar.
I també al mateix lloc de l'any passat, a l'Espai Jove del carrer Embrius. Allà al costat de la universitat, la plaça d'Escorxador, prop de l'estació del centre. Un lloc molt maco.
La majoria de gent ja el té localitzat, ja sap on anar. Suposo que això també suma assistència, no? Vas notar un augment de la participació?
Realment va haver-hi un augment bastant significatiu. O sigui, quan vam anar allà cap a última hora estava ple, tot ple. No podies trobar una taula lliure per poder jugar si volies. També m'he vingut abans, ja, que a l'última hora...
Aquí vas haver de subornar per poder jugar una mica?
No, jo vaig dedicar-me a fer de periodista i ja està, diguem-ho així.
Ah, bon eufemisme.
Sí, bé.
Vas poder parlar amb diferents organitzadors, no?
Sí, vam parlar amb els organitzadors. Vam començar amb Òscar Cassin, del Fòrum Darkstone, que ens va explicar com funcionaven les jornades.
Doncs molt bé, van segons el previst que teníem nosaltres pensat d'assistència. Al matí ha sigut una miqueta més fluix, però després de dinar, quan la gent s'ha despertat una mica i el temps també ha mainat, doncs ha començat a venir gent. I ara mateix tenim un ple a l'Emprius.
Quines novetats podem trobar enguany?
Bueno, les novetats que vam plantejar aquest any de cara a les segones jornades, en vez de les de l'any passat, és que hem establert el primer premi al millor prototip del dia, vaja. Havien vingut molts creadors, en total són 12 o 14, a presentar els seus prototips de jocs, i llavors el públic que està jugant aquests prototips té un formulari, el qual emplena amb els seus jocs favorits, els que més li han agradat de la jornada, després es farà un recompte d'això i el guanyador tindrà doncs, un trofeu i un banner que li farem perquè pugui posar-ho al joc una vegada surti a la venda.
A part dels prototips, també trobem clàssics?
Sí, comptem amb la ludoteca del Cercle Mil·lenari i qualsevol persona que pugui venir té a disposició tots els jocs que n'hi ha, que són bueno, un fotimer, per poder jugar o portar els seus jocs de casa, també.
Hi ha repetidors de l'anterior edició o tots són nous?
No, hi ha repetidors, sí. Tenim, de fet, repetidors des de que venim organitzant aquestes jornades. Tenim gent que no ha fallat mai. I a part, n'hi ha cares noves, per sort. Això vol dir doncs, que va creixent una miqueta perquè tenim gent que s'entera d'aquest event i li agrada venir.
A simple vista, que els oients no ho poden veure, sembla que ha crescut bastant.
Sí, ha crescut bastant. De cara a l'any passat avui, jo trobo que poder tenim a hores d'ara un 30-40% més d'assistència respecte a l'any passat.
Dels clàssics, o sigui, els jocs que no són un prototip, n'hi ha algun que tingui més tirada que altres? O sigui, trobem com sempre la gent demanant Carcassona o Catan?
No he vist jo que es demanessin gaires jocs de la ludoteca, és a dir, la gent que ha vingut ha confiat bastant en provar aquests prototips, no? Sí que és cert que, bueno, he vist que gent demanant l'Uno... Carcassons no he vist por ahí, però bueno, si la gent normalment, l'usuari una mica, diguem-li, casual, que sol optar pels clàssics aquests coneguts, no? El Catan, Carcassons i aquests jocs més accessibles, podríem dir.
És que si posem 12 prototips a mitja horeta cada partida, estem parlant de 6 hores de partides.
Sí, exactament. A veure, lamentablement no crec que tothom pugui... provar tots els jocs, de fet conec uns quants que els hi falten poquets per això, per provar-los tots, però bueno, la idea és això, no? Fer una passejada, una ullada, veure quins jocs n'hi ha i aquell que, bueno, que t'entra per la vista diguis, mira, jugarem aquest.
I Darkstone com ho porta tot això?
Bé, molt bé, amb molta il·lusió, des de que fem aquestes jornades sempre hem ficat molt treball, molta il·lusió i alegria, no? El tema, clar, és que Darkstone és un fòrum a nivell nacional i aquí normalment ens ajuntem la gent de Catalunya, no? De Barcelona sobretot, però bueno, no falten tampoc comentaris al foro de gent que diu que a la que pugui farà un viatge i vindrà aquí únicament per assistir.
I per qui no el coneguin, la UB2 és un joc que es va veure al Festival dels Jocs de Pirineu, a la Seu d'Urgell.
Que és aquest que juga a les fosques, no?
Ah, exacte, i allà es va jugar amb una cripta. Mm. Aquí tenim una pancarta, no, una carpa.
Una mena de tenda.
Sí, 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 totalment tancada, negra, no es podia entrar. Que ella pensava, si entro allà, potser els molesto i em foten una patada.
Crec que la particularitat aquesta que s'hagi de jugar a les fosques és bastant atractiva, no? Almenys li dona com un valor afegit, no?
Sí, és el que dèiem. S'ha d'innovar, no portar el que ja tenim.
Exacte, i allà poden passar coses.
Exacte. Vigileu les carteres.
Home, bueno, continuem. No em referia a això, però bé,
vale.
No tinc tanta maldat.
Continuem. També ens va interessar la foguera, aquesta nova entitat de Sabadell, que s'entrarà en els jocs de taula, per tant allà estàvem com peix a l'aigua, i ens va poder atendre la Cris, la seva vicepresidenta, que ens va explicar per què han vingut.
La nostra idea és fer una mica de xarxa amb les associacions que hi ha a la ciutat, i per tant també està bé tenir contacte amb els que ja hi són per fer coses junts.
És el primer any que participeu, perquè abans no podíeu haver participat com a entitat formada, que diguem així. Com ho porteu?
Molt bé, o sigui, realment estem començant i és el segon event així que fem amb una altra associació i la veritat és que molt bé, vull dir, molt bé la gent i també, bueno, no sé, en general hem estat aquí tot el dia i la veritat és que molt bé. Que és molt interessant que tenir l'oportunitat d'estar aquí amb els autors dels jocs i que t'expliquin ells de primera mà al seu lloc. Vull dir que crec que és una oportunitat que està molt bé.
I el públic assistent, com el veieu?
També m'agrada perquè al final és trobes de tot. Trobes des de famílies que venen amb els nens i juguen a llocs més infantils i després trobes gent que és més jugona i la veritat és que el ventall de públic que ve aquest tipus d'actes trob que significa que la ciutat es mou i que la ciutat hi ha interès per aquest tema.
Ja que l'has tret, el tema de la ciutat, les 24 hores dels Jocs de Taula, encara no està clar el seu futur, si n'hi haurà o no n'hi haurà. Us hi sumaríeu?
La resposta és un sí rotund. O sigui, la idea, de fet, no sabem com serà el futur de les 24 hores, si es tornarà a fer, però la idea és que si es torna a fer, nosaltres ens agradaria molt participar-hi i ajudar.
I podria ser el futur dels Jocs Sabadell o Sabadell Jocs convertir-se en unes 24 hores?
Això no ho sabem. No, la veritat és que no, això sí que no t'ho sé dir, però bueno, sempre està bé que anar fent coses d'aquest tipus.
I és el primer cop que participeu com a organització d'un esdeveniment?
Vam ajudar també en el cicle de cinema de terror de fa un parell de mesos. Vam fer una sessió matinal de jocs de taula ambientat en terror i aquell va ser el nostre primer acte així una mica com a foguera. I aquest seria pues, el nostre segon. I després, bueno, el 8 de juny també participem a les festes del barri de Can Rull i també farem jornada, ja només com a foguera, farem també jornada de jocs de taula a la tarda.
I també vas poder parlar amb el Cercle Mil·lenari.
Exacte, ja que són els organitzadors, els impulsors de moltes activitats. Ens va atendre el Raül Martín Caro, el seu president, i ens va fer un petit balanç de com havien anat les jornades.
Doncs la veritat és que molt bé, molt contents. Pràcticament hem doblat a patrocinadors i a gent que ha vingut a col·laborar amb nosaltres. La col·laboració amb Darkstone és una passada, estem molt contents, la veritat, amb la seva col·laboració. I pel que fa a la gent, pues, hem començat un matí fluixet, diria jo. A veure, sempre t'entra la gent coneguda i tal, però ara que he sortit, perquè ara estava en una xerrada i pensava, i bueno, estava bastant ple, però és que ara està de gom a gom. La veritat és que m'he quedat una mica parat, fins i tot. Molt content.
El tema prototips ha anat alguna més enllà. D'on han tret tants prototips?
El mèrit no direm que és nostre, perquè és de Darkstone. Tenen molt contacte en el que són prototips, gent creadora de jocs de taula, i es nota que hi hagi 12 prototips, si no recordo malament, és un número que déu-n'hi-do.
Els has pogut provar tots?
Realment només he pogut provar un sol joc, perquè, bueno, entre que tenia que preparar un torneig, entre que tenia que preparar, estava en una xerrada i una altra cosa, doncs només he pogut provar un. Bueno, m'ha agradat.
Sí, perquè a més de prototips i jocs de tota la vida, també teniu xerrades, com són?
Correcte, teníem una xerrada ara de llocs de taula i noves tecnologies que, bueno, que tracta bàsicament d'un nou lloc de taula que està emergent actualment, que grans exemples són com en aquest cas tenim el de la gent el coneixerà un lloc, la Mansiones de la Locura, o actualment com tenim aquí de promoció un Kickstarter que és l'OV Ghost, que porta tot el dia funcionant.
Una altra cosa que té bastant èxit, pel que hem vist, és el bar. Com us ho feu? Quin secret tenen aquests gofres que tant es venen?
Els gofres, pues, que la nostra tesorera té molta mà amb els gofres, amb la massa, i està molt bona. I sempre creiem que un dels punts del nostre bar és que intentem que siguin uns preus bastant assequibles, perquè molta gent sempre ens diu, molts amics ens acaben dient que, ostres, ho podríeu fer una mica més car, però la idea no és fer el gran negoci, sinó anar tirant i poder continuar fent activitats. Per tant, bueno, el mínim per poder anar fent activitats, si no, tampoc treure massa lucre.
Quins plans de futur hi ha ara pel Cercle Mil·lenari?
Bueno, de moment estem parlant per aquest estiu ens agradaria poder arribar a fer un rol en viu, que ho estem parlant, anem una mica justos perquè tenim la FanCon que ja ens està agafant pel darrere, que al cap i a la fi preparar unes jornades de 3 dies són dures i aquest any hem entrat com a organitzadors, que sempre fèiem alguna activitat, però aquest any estem com a organitzadors i bueno, fem el que podem i si arribem, arribem, si no, pues, bueno, sempre està bé tenir les activitats guardades per a altres events. Una última coseta, aquest any estem molt impressionats amb el nivell de col·laboració per part de tendes, editors. Estem parlant de que avui a la nit sortejarà, si no recordo malament, uns 50 productes de tendes i d'editorials, cosa que, bueno, tothom que estigui aquí pràcticament té com un 50% de probabilitats d'emportar-se alguna coseta, que això diu molt, la veritat. Molt agraïts amb totes les tendes de Sabadell, de Terrassa, editorials, una passada, moltes gràcies.
I de tants productes que hi havia, diguem que vam agafar un a l'atzar, més o menys, perquè, clar, de tants no podíem, no cabríem, no tenim temps al programa.
No teníem temps per més.
Vam agafar un que es diu el Last Forest i ens el van presentar les seves creadores, l'Eva, que és qui tenia la barra, i la Mireia, també coneguda com Mireia Girbau, col·laboradora d'aquí.
A Last Forest és un joc postapocalíptic cooperatiu en què els protagonistes són animals silvestres que han d'intentar resistir als atacs que els hi fan els humans, els mutants i tota la pol·lució que hi ha al planeta Terra en aquest moment que hi ha hagut pues, la Tercera Guerra Mundial i està tot destruït i és l'últim bosc viu que queda en el planeta. És molt èpic.
Veig que és molt optimista.
És optimista el plantejament, en cert punt, perquè dius, no te resistirem, som animals silvestres molt heroics, i a més estem beneïts per l'esperit de la naturalesa, que ens dona poderes màgicos, molt autèntics, i bueno, llavors es van trobar amb coses, i segons com va la partida, perquè el factor atzar sí que és molt important, i la cooperació entre els jugadors i com plantegen la seva estratègia, doncs anirem veient si la cosa els hi va bé o els hi va malament. És una lluita contra el taulell. Bueno, en aquest cas és una baralla de cartes.
El tema il·lustració, com el porteu?
Doncs de moment encara no estem fent moltes il·lustracions, més que res estem fent part d'imatge promocional i res, és una part que és molt divertida i ara estem més amb la part de prototipatge i de testets i això. I res, és molt divertit perquè serà molt guai il·lustrar-ho tot.
Com ha anat la prova d'avui?
La prova d'avui, per mi, ha anat molt bé, jo estic molt contenta. Perquè hem pogut, molta gent que és bastant experta en aquest camp, de desenvolupament de prototips, de testets, inclús en el món del crowdfunding, on ens volem ficar nosaltres per tal d'intentar aconseguir financiar el projecte, doncs ja hem estat en contacte amb molta d'aquesta gent, hem estat fent preguntes, hem rebut molt de feedback i també han jugat unes quantes partides al nostre joc i ens han dit que els hi sembla, si els hi agrada, quines parts no els hi agraden, quines canviarien. Estem encara en la fase de redisseny final del joc, llavors tot aquest feedback ens ajuda moltíssim. Estem molt contents.
És molt interessant perquè veus tot de gent que juga jocs de taula i jocs de cartes i et poden donar un feedback molt positiu o molt negatiu i això et serveix per anar millorant el projecte i anar movent les peces, ja sigui de mecàniques, com d'il·lustració, com de coses que es poden millorar i està molt bé, perquè és gent molt experta.
Sembla doncs que el Sabadell Jocs s'està consolidant, no? Hi haurà més edicions, no?
Sí, hi haurà més edicions, tirar més endavant, el Cercle Mil·lenari també va creixent. com hem sentit passant a l'organització de FanCon, també. Sabadell té molt impuls amb el gènere fantàstic i també amb el gènere dels jocs de taula. Veurem com va, es desenvolupa tot en un futur.
I ens agrada que sigui així, també.
Millor.
Més enllà del paper.
I de jocs passem a parlar de videojocs amb el Carlos Climent. Benvingut, Carlos, al Quimèric.
Bona nit.
Ara feia dies que no et teníem aquí a l'estudi.
Sí, feia dies.
I avui per parlar de novel·les de Stephen King adaptades als videojocs.
Sí, pasa que veremos, es muy curioso porque sabemos que Stephen King tiene novelas para dar y vender.
Sí,
y bueno,
centenars.
Y películas ni contamos. En cambio, videojuegos nunca ha sido muy prolífico.
La raó la saps o...?
No, no ho sé.
És més pel·liculero que no pas un argument que doni per un videojoc, per una interactivitat.
Clar, a l'època de les aventures gràfiques, el tot de Stephen King hauria sigut molt vàlid.
Sí, y justamente por ahí empezamos. Porque el primer videojuego fue una aventura gráfica basada en La mirada oscura, escrita en el 89, y bueno, bajo el pseudónimo de Richard Bachman.
Bachman. Batman.
Batman, no, Batman.
De fet, són dels millors llibres de Stephen King, estan firmats amb aquest pseudònim,
Yo tengo una teoría, y es un poco off topic, de que realmente no eran suyos.
També podria ser.
Yo creo que esto, además esto, yo creo que...
I Richard Batman està en una cuneta, no?
Es mismo que esto, ya lo veremos. De hecho, esta novela fue como una catarsis para el autor cuando se descubrió que Stephen King y Richard Bachman eran la misma persona, porque nadie lo sabía, realmente. De ahí la novela que tenga el siguiente argumento. Tad Beaumont es un autor y un alcohólico en recuperación que vive en el pequeño pueblo de Lulbo, en Maine, y los libros de Tad no son muy exitosos. Sin embargo, cuando escribe bajo el seudónimo de George Stark, escriben obras de crímenes muy exitosas, las cuales giran alrededor de un asesino llamado Alexis Machin.
Un petit apunt, totes les novel·les de Stephen King passen a Maine.
Sí,
que això
no,
ja ens podia donar alguna pista.
Autor, alcohólico, Stephen King també tuvo una época alcohólica.
Doncs sí, bastant autobiogràfic.
Sí, antes sí.
Va deixar ja l'època alcohòlica.
Dicen que pues escribe peor ahora. Ah. Bueno, es que realmente
la reencarnación de poder.
El libro de Cujo dice que está tan drogado, pues también se metía cocaína, pero carreteras, dicen, literalmente, y tan alcoholizado que no se acuerda de cómo escribió ese libro.
Si no se acuerda, pues yo tampoco lo escribí.
Y bueno, cuando un joven descubre la doble vida literaria de Beaumont, lo quiere chantajear. Tad decide que él mismo dará a conocer el asunto y junto a su esposa Elizabeth deciden de llevar a cabo un funeral para George Stark. Que aquí lo decimos lo de la cuneta. Un poco lo mismo con Richard Bachman y tal, ¿no? Y su putada fin de cementerio local lo dice todo. No era un tipo muy agradable. Stark, sin embargo, surge como una entidad física y empezará la matanza asesinando horriblemente a varias personas. Tad Beaumont deberá descubrir quién realmente está detrás de esta figura y evitar que cometa más asesinatos. Y como decimos, como decía Alphonse, en pleno apogeo de las aventuras gráficas en 92, la compañía Smithus se hizo con los derechos de la novela justo un año antes que George Romero hiciera lo mismo para la película.
Ah, para, o sea, la mateixa película.
Sí, sí, o sea, para la misma novela. Esta aventura gráfica, pese a que es una buena adaptación, el argumento es básicamente el mismo, y no está nada mal como juego, es una aventura gráfica bastante simplona, los gráficos son un poco... No destacan para la época. Tiene un Monkey Island, ves tú esto y dices, ya lo ves, parece un poco amateur.
Es que el Monkey Island encara es un referent avui en dia.
Esta no. Esta es la más desconocida, la verdad.
Monkey Island encara es ven avui en dia.
Esta no. Y además, los puzzles son muy simples y como la trama, que es como igual que la novela, es que te sirve de guía. Como que dice, en 2 horas te has acabado el juego. ¿Mm? O sea, porque puedes ir a piñón. Como si te has leído la novela y el juego es lo mismo...
Clar, llavors ja saps com acaba i tot, no?
Sí.
No té ni cap gràcia.
No, és... Bueno, recrear lo de la novela o película no, que no se ha hecho todavía. Y bueno, lo que decimos, era bastante simplona y tal. La gracia es que cuando tú compras el videojuego, un año después, porque este videojuego no se vendió mucho, pero con el tema de la película repuntó las ventas, aumentaron las ventas. La gente dice, oh, mira, pasó la película. No, pasó la novela. O sea, pero bueno, pues antes...
Pero más o menos si la película era fidel, doncs
sí.
Ya...
Hicieron una reedición que incluía un cupón, eso en Estados Unidos, incluían un cupón para ver la película en el cine.
Ah. Oh.
Hostia, eso cuando las películas estaban al cartel en más de una semana, ¿no?
Sí, porque ahora compras el juego y ya está, ¿no? Y bueno, y ahora pasamos a territorio español, porque en 93, Julio Perales, bajo el nombre de Videofex, un programador amateur español, realizó una aventura conversacional para Spectrum, basada en el relato Los misterios del gusano, incluida en la antología El umbral de la noche. Uh-huh. El relato nos explica la historia de un hombre del siglo XIX que se muda a una casa heredada, solo para darse cuenta que la gente teme dicha casa y que hay cosas horribles alrededor de esa casa.
Casas encantadas.
Bueno,
poco a poco... insurullosos, ¿no?
También. Poco a poco descubre que esas cosas fueron provocadas por sus antepasados, que habitaron en la casa y debe terminar con ellas. La verdad que el juego, pese a ser amateur, y por una máquina que en aquella época vivía sus últimos días comerciales, en 93 ya el Spectrum estaba más que muerto comercialmente, está muy bien, la verdad. Está mejor incluso que el juego de antes.
Pero encara están jocs para Spectrum, ¿no?
Sí, a nivel aficionado, sí. Y bueno, es una gran adaptación, y además tiene una segunda parte, que se llama Culto sin nombre. Y hablando del relato, es una curiosidad que he encontrado, es que su nombre original es Jerusalem Slot. Perdón, Jerusalem Slot, sí. Que no hay que confundirlo con la novela Salem Slot del mismo autor. Aunque tiene cierto parecido, porque realmente las dos pasan una casa y tal. Yo pensé que era, pero va a otro tema. Digamos, realmente es alguien que vuelve a una casa que le daba miedo. Y digo, pero esto no es otra cosa, no, es que sacó el autor, Stephen King sacó primero Jerusalem Slot y después Salem Slot.
¿I és de la mateixa saga o algo? No. O estan separats?
No, a Jorge iba borratxo, no se acuerdo que había escrito este nombre.
També tot... podria ser, no?
Són cases que es pots trobar main, no?
Exacte.
Y bueno, los siguientes que se atrevieron a realizar un juego relacionado con Stephen King fueron Presto Studio con Stephen King F13 en el 99. Es que imaginaros, del 92, que era el juego oficial, porque otro amateur del 93 hasta el 99 no salió nada.
Había estat tal fracàs, ¿no?, que... Porque seguíamos Stephen
sí.
King, ¿no?
Y además que este caso es muy curioso, pues realmente no estamos ante ningún videojuego basado en ninguna novela, sino que es, digamos, entre colaboración entre escritor y empresa. El juego, no más que un conjunto de minijuegos de terror, como por ejemplo, No's Winning, Book Splat, Waka Zombie, bastante chorras, la verdad, sencillitos, y algunos salvapantallas, efectos de sonido y poco más. Aquellos, no sé si acordáis aquellos packs que vendían tantos salvapantallas y temas de escritorio,
sí.
Pues, con minijuegos, algo así parecido. Lo más interesante de realmente de esto es que incluye el relato corto Todo es eventual de Stephen King, que solo se puede conseguir con el juego. Más tarde, en 2002, se incluyó en Todo es eventual 14 relatos oscuros. O sea, tienes que esperar 3 años para leer ese relato. Y te lo vendía así, con el relato exclusivo, Todo es eventual.
O sea que es va fer abans el videojoc que poder llegir aquest relat públicament.
Sí, sí. O sea, hizo, Stephen King hizo este relato para el videojuego.
Ah.
Y después dijo, bueno, supongo que no vendía mucho, te lo voy a meter aquí, este recopilatorio, y adiós. Bueno, por curiosidad, el relato nos explica la historia de Richard Dinkins Snerwal, que tiene la capacidad de influir mentalmente en las personas dibujando complicadas imágenes, de manera que nadie más que el remitente del mensaje lo entiende completamente.
Uh-huh.
Aún así, Stephen King's F13 no tiene ninguna relación con el relato, siendo su nombre una referencia a la inexistente tecla F13 del teclado. Claro, todos sabemos que va del F1 al F12.
Uh-huh.
Pues aquí, para hacer la broma, F13, que es un número maldito, pues lo pusieron así, pero bueno. Después, pasamos a 10 años después... con Pet Cemetery, Cementerio de Animales, de 2009.
Peliculón.
Bueno, no he visto la nueva y me quedo con la original por lo que han dicho.
Yo he visto la original, nomás.
Pues ya veréis, porque esto no tiene que ver nada con la novela ni con el videojuego, ahí, ni con la película. Nos centramos en el terreno de los juegos para móviles. Lanzado para iPhone, estamos ante un juego que nada tiene que ver con la novela, como digo, porque si bien la novela se centra en un viejo cementerio indio que encierra terribles secretos por una inocente familia recién llegada a un pueblo, que habla sobre temas como la muerte, en el juego tenemos que liberar el barrio de criaturas no muertas a tiros.
Una mica Walking Dead, ¿no?
Sí, a lo largo de 15 niveles tenemos que salvar a los vecinos acabando con las criaturas que han vuelto a la vida, incluso usando una ametralladora. Que, claro, tú sabes que la película es el tipo de ametralladora.
Claro, evidentemente, sí, sí.
A los 20 minutos.
Digue'm que hi havia un llençaflames també en el joc, sisplau.
No, no.
Estava pensant que el 2009 també és l'any de Plants vs. Zombies. Pot ser que fos un contraoferta d'aquest joc?
No crec.
No sé, va desesperada. Li posarem un nom famós i ens hi venem, perquè...
No sé, però...
Pensa que el Cementerio de Animales, l'original, estem parlant del 80 i pico, i que el 2009 queda una mica lluny. I la nova és d'ara, 2019, per tant...
No que sé, una cosa rara.
De mig camí entre una cosa i l'altra.
Lógicament, lo fas enterrar de los pelos, porque de esto, pero esto tiene que ver, o sea, no vendió entre nada y cero. O sea, vendió poquísimo, se ve.
Normal.
Y ese mismo año tuvimos Discordia, que es quizás el proyecto más ambicioso de Stephen King, basado en La Torre Oscura, que es una serie de novelas que relacionan todas las novelas. Bueno, eso sería para hablar de 4 programas seguidos. Y la premisa del juego es muy sencilla. Consiste en visitar lugares descritos en los libros en busca de objetos, clicando en la pantalla. Es el típico de, busca tal, una botella, busca unas gafas. Tú vas clicando por el escenario y buscando lo que te dicen.
Busca Wally también, ¿no?
Sí, sí, busca Wally. Esta es su sencillez que se juega a través de la web oficial de Stephen King de manera gratuita.
Lo Però com pot ser un joc tan senzill d'una saga tan llarga?
Però no te pierdas, que ara viene lo mejor. Lo que más llama la atención de este juego es que antes de empezar se nos avisa que está lleno de spoilers. Y no recomienda jugarlo así por lo menos haber leído la saga de la Torre Oscura, pues transcurre después.
Per més, quants llibres són? Són com...
7 o 8.
Espera que acabin treure les pel·lícules.
Pues tenen que la pel·lícula.
Sí, sí, no, no els trauran, però bueno.
O sea, si alguien sale la Torre Oscura y quiere seguir con la historia, dicen que esto es muy buena continuación. Está supervisado por el mismo Stephen King.
Ah, pues hem d'haver llegit tots els llibres. Perquè si no, res.
Sí. I ara vamos a pasar a una sección más curiosa, porque le llamo yo los juegos apócrifos. Que, para que no os conozca la expresión, apócrifos quiere decir no oficiales, no supervisados. Y es que hay unos juegos, vamos a hacer un par de juegos que son muy curiosos porque... Realmente están relacionadas con Stephen King, pero no son oficiales. El primero de ellos es El cortador de césped. Esto dirá muchos, ¿cómo? ¿El cortador de césped, la película? Sí, porque está basada en un cuento de escritor, del mismo nombre. Pero ahora viene lo cachondo. Y es que lo curioso del caso es que tan solo conservaba el título, porque el argumento cambió de forma tan radical que lo mezclaron con otro guion de otra película y no tenía nada que ver.
I llavors el joc no té res a veure en cap relat, no?
Ja, però imaginaros, cuando King se enteró de lo que había hecho con su historia, se indignó hasta tal punto que retiró su nombre de los créditos de la película, por eso no sale en ningún momento. Si tú no lo miras, es una cosa que una curiosidad de la película que tiene. Incluso demandó a la editorial que tenía relato publicado en ese momento por vender los derechos y haber hecho el estupicio que hicieron. Hijo de tío, o sea,
això ho hauria de fer més gent, també. Perquè...
¿Qué habéis hecho con mi novela? Y bueno, de la película se hicieron dos videojuegos, Talo y Germán en 93 y Cyber War en 94. El primero básicamente en plataformas de acción y el segundo una mezcla de acción y puzzles. Al no estar basados en el relato, bueno, no nos centraremos en ello, solo era comentarlos. Y ahora viene el juego más curioso, porque este juego incluso ha sido alabado por el propio Stephen King, y ese es Alan Wake de Remedy Entertainment, el cual no está basado en ninguna novela del autor, pero cuando veamos su argumento veremos que dices, es que esto lo puede haber escrito Stephen King. La historia nos presenta al exitoso novelista de terror Alan Wake, que en los últimos dos años ha estado sufriendo del bloqueo de escritor. Él y su esposa Alice viajan a la pequeña ciudad montañosa de Brick Falls, en el estado de Washington, para pasar unas cortas vacaciones por recomendación de Alice y su amigo, representante Barry Weller. Una vez llegan allí, Alice desaparece de manera misteriosa. Alan empezará una desesperada búsqueda, descubriendo que los acontecimientos relacionados con la trama de su última novela, la cual no puede recordar lo que escribió, cobran vida. Que de esto, como decimos...
Cujo.
Sí, como podemos ver, el argumento guarda muchas similitudes con la novela de Stephen King. Por ejemplo, el protagonista es un escritor con un bloqueo, como muchas de las novelas de Stephen King. Por ejemplo, 1408, La mitad oscura, El resplandor o Misery. Que es, como decimos, muchos protagonistas son escritores. O, por ejemplo, la acción transcurre en un pueblo que nos recuerda a Maine y el hecho de que hay una presencia sobrenatural. Es más, si comparamos el argumento del juego con la novela Un saco de huesos, que salió 10 años antes que el videojuego, el parecido es realmente sospechoso y sorprendente.
Potser com que no van pagar drets, ¿no? Doncs...
Perquè veréis. La novela Un saco de huesos té el siguiente argumento. Un escritor, Mike Noonan, tras quedarse viuda, decide irse a una cabaña junto al lago que tenía con su esposa Jonah Han. En la cabaña empiezan a suceder cosas extrañas. ¡Uy, uy, uy! El señor Noonan escucha llantos de niños y gritos de una mujer por la noche, además de sentir otras presencias en su casa, una de ellas la de su difunta esposa que intenta comunicarse con él. ¡Uy, uy, uy! ¡Esto! Lo más cachondo...
Huele a chamusquina.
Sí, Remedy, los creadores, nunca han negado que se inspiraron en la obra de escritor, y el mismo Stephen King dijo en Twitter, Alan Wake es tan bueno que lamento que no sea uno de mis libros.
Oh. Doncs mira, està curiós que un videojoc...
I ese que más... Es,
que sigui un plagi clar d'una novel·la de Stephen King, doncs sigui elogiat per Stephen King, doncs tots ho voldríem, no?
Sí, i tots els fans diuen que era el millor videojuego basado, entre comillas, en una obra de Stephen King.
Entre comillas?
Si jo no m'hi diuen, esto es una obra de Stephen King, es el mejor videojuego que he basado en su
doncs,
obra.
Doncs està bé, em sembla una bona curiositat per acabar la secció. Moltes gràcies, Carlos, per passar un dia més pel Quimèric.
A vosaltres.
Que vagi bé, adéu-siau. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem dedicat sobretot a fer balanç d'aquesta 50a Tercat i dels Sabadell Jocs. Tornem la setmana que ve amb més cròniques, per exemple, el 10è aniversari de Terror Arreu de Catalunya, del TAC, que celebren aquest aniversari a Ultramort. I també amb una entrevista de luxe amb l'escriptor Marc Pastor. No us ho perdeu, que vagi molt bé, adeu-siau.